Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per canviar les bermudes per pantalons llargs. Avui les temperatures no superaran els 25 graus de màxima i hi haurà intervals de núvols, sobretot durant el matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ciment i més ciment, i més ciment, que seguirem veient al nostre litoral, al nostre interior i a les nostres carreteres. Ahir que vam parlar amb l'advocat de la plataforma SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, afirmava que en tots aquells projectes urbanístics que s'executin fora de terminis establerts pels POUMs antics, els ajuntaments poden canviar els usos del sòl sense patir per les possibles indemnitzacions a les que suposadament s'hauria de fer front. Però quan parles amb algun alcalde o alcaldessa i li ho comentes, la majoria asseguren que després de documentar-se, consultar amb serveis jurídics, departaments de territori i tota la marabunta institucional que hi ha al darrere de la gestió del país, no servirà altra solució que deixar construir allò pel que algú va comprar una parcel·la o terreny, o bé preparar una cartera que, per migrada que és, no seria capaç de sostenir els pagaments a les possibles persones afectades. I mentrestant, ciment i més ciment. I la gent indignada a la platja de Pals quan es gira la vista cap a les muntanyes de Begur i veu la queixalada feta a la zona d'aigua freda. I gent indignada a Palafrugell, pel Golfet o Palamós, per la Pineda d'en Gori. Però, o bé tots els ajuntaments s'han conxorxat per tirar endavant projectes contraris a una opinió molt àmplia que considera que s'haurien de revocar, o potser sí que és veritat que hi ha poc a fer. SOS Costa Brava ja ha fet un primer pas denunciant alguns d'aquests projectes, però potser valdria la pena que algun ajuntament faci també un pas en aquesta mateixa direcció i bloquegi algun projecte dels que amenacen en acabar amb malmetre al nostre entorn. Però per fer-ho cal coratge, valentia i sobretot, un bon equip jurídic. Mentrestant, seguirem recordant aquella cançó d'en Serrat que deia: «Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc en aturar-nos. Pare, el bosc ja no és el bosc. Pare, abans que no es faci fosc, ompliu de vida el rebost». Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, Transmet Ràdio, Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I els titulars, la informació més destacada del dia d'avui que repassem ara mateix. L'associació SOS Costa Brava alerta l'Ajuntament de Palafrugell que l'edificació de 33 xalets a aigua eixalida incompleix amb la normativa ambiental. Gisela Martínez, bon dia.
Bon dia, així és. La plataforma ecologista demana a l'Ajuntament que aturi la iniciativa d'edificar 33 xalets a Cala Xèlida, a Tamariu, ja que provocaria un gran impacte ambiental i paisatgístic i, a més, suposaria acabar amb un dels últims boscos mediterranis que queden en tota la zona.
SOS Costa Brava considera que les administracions no compleixen la llei urbanística i que no posen en marxa tots els mecanismes per defensar la preservació del medi ambient. Judit Martínez.
Bon dia. Sí, ho va dir el seu advocat Eduard de Ribot a Ràdio Capital.
Qualsevol moment adoptar un acord per estudiar la reforma del planejament. I poden també acordar suspendre llicències per estudiar aquests canvis de planejament, i ho poden fer durant un any.
L'associació també creu que els ajuntaments no escolten el conjunt de la societat, sinó només els constructors i propietaris d'un sòl.
Senadors i diputats de diferents partits polítics van visitar ahir l'Institut Català del Suro a Palafrugell. El motiu de la trobada ens l'explica l'Helena Santín. Helena, bon dia.
Bon dia. Doncs l'objectiu era informar sobre les tasques que fa l'Institut per promoure el sector surer català. També es va parlar d'economia circular i del projecte de la llei del vi de Catalunya.
Divendres es va constituir el comitè de cogestió del pla de gestió de la sèpia a les badies de Pals i Roses per intentar regular i potenciar la pesca de la sèpia. Laia Bodro.
Bon dia. Divendres es van reunir al Maram, centre d'interpretació del peix, a l'Escala, diversos factors implicats en la pesca de sèpia, gràcies a la iniciativa dels pescadors de les confraries de l'Escala, l'Estartit i Roses. Aquest pla busca regular i preservar la sèpia dins les aigües marítimes compreses entre el Cap de Begur i l'illa de Massa d'Oros. garantint així la conservació i sostenibilitat del recurs.
I gairebé 700 persones van acomiadar l'estiu al ritme de surf rock a la sala polivalent de Castell d'Aro. Fins a 4 grups hi van tocar. Pedro Ruiz, bon dia.
A la Batllada van tocar 4 grups que són referències d'aquest gènere musical. Els primers van ser els britànics Hip Bone Slim and the Knee Tremblers. Poc després van pujar a l'escenari Los Torontos, una banda barcelonina que van tocar alguns temes propers al flat rock o fins i tot al rock dels anys 60.
I avui ja es poden sol·licitar les ajudes al nou programa de subvencions per entitats esportives de Palafrugell. Eugènia Güell.
Bon dia. L'Ajuntament hi destinarà 30.000 euros i les entitats esportives que vulguin sol·licitar l'ajuda han de ser del municipi i han d'haver participat en activitats federades durant el 2018 o la temporada 2017-2018.
Aquestes són algunes de les notícies més destacades de casa nostra. Però al Supermatí també tenim temps per la cultura i en aquesta pàgina cultural saltem a la Bisbal, Manel Magrinyà.
El Teatre Mundial de la Bisbal va ser diumenge a l'escenari d'un concert memorable a càrrec del pianista Ignasi Cambra. I amb ell es van inaugurar els concerts de la xarxa PRO de Joventuts Musicals a Terra Gironina.
Des de Joventuts Musicals es puguin recolzar coses d'aquest tipus en llocs on igual no hi ha tants concerts de música clàssica, em sembla una idea fantàstica. I per tant, doncs, cadascun d'ells doncs, anar i conèixer una mica el lloc, el públic. I
encara sense saltar de l'àmbit cultural, però en aquesta ocasió en clau d'agenda cultural i a Torroella de Montgrí. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Al Museu de la Mediterrània tenim en marxa l'exposició Un tren en pot amagar un altre, de l'artista Àlex Noguer, que ens vol oferir imatges que continguin alguna cosa que l'espectador es pugui emportar. També anirem a fer un tomb en bicicleta per la Via Verda de Palamós a Palafrugell.
En parlarem d'aquí una estona també a l'agenda cultural, però ara a les 8 i 6 és temps pel temps. Albert Aparicio.
Bon dia. La davallada de les temperatures arriba avui i demà amb un ambient que per fi es normalitza els valors propis de l'inici de la tardor. El termòmetre es mourà avui amb màximes inferiors als 25 graus i mínimes que aquesta nit poden baixar dels 15 graus en punts de l'interior de la comarca. Aquest matí trobem alguns sectors amb forces núvols i no es descarta alguna gota, tot i que amb el pas de les hores s'aniran trencant i el cel quedarà entre mig i poc ennuvolat. A la costa continua vigent avui i demà l'avís per perill d'onades superiors a 2,5 metres i vent agregalat que encara podrà bufar amb alguna ratxa moderada al litoral. Demà serà un dia amb alguns intervals de núvols i temperatures que ja no ens recordaran a l'estiu.
Gràcies, Albert. Doncs 25 graus és la temperatura que deia l'Albert que esperem tenir avui de màxima, temperatures normalitzades per l'època de l'any en la que estem. És dimarts, és 25 de setembre del 2018 i són les 8 del matí i 7 minuts.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Divendres 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, Festa de l'Esport. Una festa molt animada, un concert d'homenatge a la música negra, on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. Divendres 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Són les 8 del matí i 8 minuts. SOS Costa Brava demana a Palafrugell que aturi la construcció de 33 xalets a la Quala d'Aigua Xalida. Gisela Martínez.
L'associació SOS Costa Brava ha denunciat que el nou projecte d'especulació urbanística que es durà a terme a Aigua Xalida de Tamariu provocarà un gran impacte tant visual com paisatgístic. Amb aquest projecte urbanístic es preveu la construcció de 33 xalets de luxe amb parcel·les amb pendents de més del 20%, percentatge que supera la càrrega màxima del territori. La plataforma ecologista al·lega que el paratge d'Aigua Xèlida és un dels pulmons verds que queden a Tamariu, ja que la zona està coberta en la seva totalitat de bosc mediterrani, exemplar que desapareixeria en cas de que el projecte seguís endavant. Segons declaracions de l'advocat de SOS Costa Brava, Eduarda Ribot, a Ràdio Capital, aturar el projecte d'Aigua Xèlida depèn simplement de voluntat política i de voler preservar el paisatge, ja que la voluntat social segur que existeix.
Es tracta d'un entorn molt bonic, de la Cala d'Aigua Xèlida, que era una de les cales verges més solitàries, més boniques, més precioses del litoral gironí. un retall de bosc d'alzina, de suros i pineda, un dels últims retalls de bosc que queda en aquest entorn de la cala Aigua Xalida, que portem 50 anys sense parar urbanitzant, i nosaltres creiem que aquest retall de bosc s'hauria de salvar. Ja n'hi ha prou d'urbanitzar, ja n'hi ha prou de substituir el bosc, de desforestar durant tants anys i tot l'entorn.
Per aquestes raons, la plataforma exigeix a l'Ajuntament de Palafrugell que aturi la iniciativa que incompleix les normatives, revisi el planejament urbanístic i descalifiqui la finca, per tal de preservar un paratge que, tal i com ha detallat Ribot, va ser declarat com a paisatge pintoresc l'any 1972 i és paradoxal que l'any 2018 es plantegi fer noves edificacions.
I encara parlant sobre aquesta plataforma, Sos Costa Brava, que considera que les administracions no respecten la llei d'urbanisme. Ho va explicar ahir el seu advocat, Eduard de Ribot, en una entrevista a aquest mateix programa, on assegurava que realment, deia, les administracions tenen capacitat suficient per solucionar el problema del planejament urbanístic. Judit Martínez.
Efectivament, l'advocat Eduard Ribot va denunciar públicament que els ajuntaments tenen a mà eines per preservar el medi ambient i representar l'interès general, però que no els porten a terme. Afirma que només cal voluntat política, ja que estan convençuts que la voluntat social ja hi és present.
Nosaltres creiem que els ajuntaments i la Generalitat haurien de ser àrbitres, haurien de representar l'interès general i haurien d'estar per la defensa i preservació del medi ambient. No sabem per què, fins i tot abans de començar el partit, ja piten a favor d'una de les parts, que és el promotor, el constructor o el propietari del sòl, i mai escolten el conjunt de la societat, a les entitats de defensa del territori. Això és una cosa inexplicable, però és un discurs que sempre fem, cal voluntat política i és absolutament possible.
La solució que des de la plataforma SOS Costa Brava exigeixen és adoptar un acord per estudiar la reforma del planejament urbanístic i suspendre llicències. L'advocat afirma que els ajuntaments poden optar per la defensa dels espais forestals i evitar nous impactes paisatgístics. La plataforma proposa desclassificar els sòls forestals en pendents superiors al 20% per ser protegits, ja que la llei d'urbanisme prohibeix urbanitzar aquest tipus de pendents.
Són les 8 del matí, 12 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. I a aquesta hora us expliquem sobre aquesta visita institucional de 7 senadors i diputats de diferents partits a l'Institut Català del Suro. Això és a Palafrugell. La trobada es va fer ahir al matí i els polítics van tenir una xerrada i una visita guiada pel centre. La crònica és de l'Helena Santín.
Hi van assistir dos membres d'Esquerra Republicana, dos del PDeCAT, dos de Ciutadans i un del PSC. Tots ells són membres del Senat, del Congrés o bé diputats al Parlament. Els acompanyava l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. Durant la xerrada els van informar de les tasques en investigació, innovació i comunicació que fan per promoure el sector surer català. També van explicar la importància del suro per la sostenibilitat dels boscos i l'economia circular d'aquest material. A més, van parlar de l'impacte econòmic i social de la indústria surera. El director de l'Institut, Albert Areu, ha dit a la ràdio de Palafrugell que va aprofitar per reivindicar una revisió del projecte de llei del vi perquè no inclou el suro. L'Institut Català del Suro treballa tota la cadena del material, des del bosc fins als taps de vi. Ara està lluitant per internacionalitzar-se i desenvolupar noves aplicacions al suro.
I del suro, una de les fonts de l'economia de Palafrugell, que va ser una altra època, a una altra de les fonts de benestar econòmic de casa nostra. El mar, i és que s'ha constituït per iniciativa dels pescadors de les confraries de l'Escala, l'Estartit i Roses, el comitè de cogestió del pla... Ja ho direm bé, eh? El comitè de cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia a les Badies de Pals i Roses per preservar i potenciar la pesca de l'espècie. La sèpia és un mol·lusc cefalòpode de rellevància i importància socioeconòmica per la pesca artesanal de la zona, Laia Bodro.
Divendres passat, el Centre d'Interpretació del Peix, el Port Pesquer de l'Escala, es va constituir el comitè de cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia a les Badies de Pals i Roses. La reunió va comptar amb la presència del director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, el president de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad, el cap de Departament de Recursos Marins Renovables de l'Institut de Ciències del Mar, Joan B. Company, La representant de l'associació LIFE, Low Impact Fisheries of Europe, Marta Cavaller, així com representants de la resta de confraries implicades. El govern de Catalunya va aprovar recentment el decret sobre el model de governança de la pesca professional i aquest és el primer comitè d'aquestes característiques que es constitueix sota la seva empara. Aquest comitè intenta potenciar, regular i revalorar la pesca de la sèpia, respectant també el medi i evitant que es perdi l'espècie. Carlos Cayuela, de la confraria de Palamós, valora així el comitè.
Amb aquest pla de gestió és intentar que aquesta espècie sigui beneficiosa per tothom i tingui un valor econòmic i social que poder abans no es coneixia tant. És un projecte pioner al món. És la primera vegada que es fa un projecte d'aquest tipus.
L'àrea d'actuació del comitè és des del Cap de Begur fins a l'illa de Massa d'Oros, incloent-hi les badies de Pals i Roses.
Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motor. A Masca Motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
És un quart i un minut de 9 del matí. Com ja sabeu, l'estiu ja s'ha acabat i per acomiadar-lo de la millor manera possible, a Castell d'Aro més de 700 persones el van voler tancar a ritme de surf rock.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Sota el títol del festival Festi Surf Costa Brava, la festa d'aquest gènere musical ja ha arribat a la 6a edició, però volem saber quins van ser i quins són els seus protagonistes, Pedro Ruiz.
A la vetllada van tocar 4 grups que són referències d'aquest gènere musical. Els primers van ser els britànics Hip Bone Slim and the Knee Tremblers. Poc després van pujar a l'escenari Los Torontos, una banda barcelonina que van tocar alguns temes propers al frat rock o fins i tot al rock dels anys 60. Els següents van ser The Masonics, que van portar com a estrella convidada a Miss Ludella Black, que forma part del grup The Headcoats. Per tancar l'acte de la millor manera possible, el públic va poder gaudir de John Blair, un dels cantants més mediàtics d'aquest sector musical. Blair va venir acompanyat dels Afònics. L'acte també va servir per donar per finalitzada l'edició dels Estereofònics d'enguany, que és el festival musical que té lloc a Castellplatja d'Aro cada estiu.
I no deixem de parlar de música, i en aquesta ocasió parlem de... Parlem de l'Ignasi Cambra. Malgrat no haver assolit encara els 30 anys, el palmarès d'aquest pianista excepcional és de vertigen i sembla que va deixar bocabadats els assistents en el seu concert a la Bisbal, assistents entre els que hi havia en Manel Magrinyà. És així, Manel?
Molt bon dia. En efecte, l'Ignasi Cambra és un magnífic exemple de constància i superació personal que l'ha dut a les més altes cotes del gènere. Ha estudiat amb Alexander Turadze a South Bend i amb Jerome Loventhal i Maki Raikalio a la Juilliard School de Nova York. Ha actuat en escenaris tan prestigiosos com el Carnegie Hall de Nova York, el Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, o el Gran Teatre del Liceu, l'Auditori de Barcelona o l'Auditori Nacional de Madrid, la Quinzena Musical de Sant Sebastià, la Schubertiada de Vilabertran i el Festival Castell de Peralada, entre d'altres. El febrer d'aquest any 2018 ha debutat amb l'OBC a l'Auditori de Barcelona, tocant el concert de Mozart a dos mans, ni més ni menys que en Maria Joao Pires. El programa que ens va oferir el Mundial fou un viatge romàntic a través d'alguna de les obres més notables de la història pianística. Els Nocturns Opus 9, de Frédéric Chopin, que esteu escoltant de fons, els 4 Improntos, del mateix autor, la cèlebre composició de les estacions, Opus 37, de Tchaikovsky, i finalment, malgrat que les condicions de la sala no eren les més idònies per la forta calor que hi feia, ens va oferir com a avís una esplèndida versió dels Anys Joves de Schumann, que ens va acabar d'entusiasmar a tots els assistents al concert. Tal com va explicar a Radio Capital, l'Ignasi Cambra té forces arrels a la Bisbal.
Tenim una casa fonteta de tota la vida. Per tant, doncs, bueno, la Bisbal, jo hi he estat molt de petit i de, bueno, hi he passat molt de temps jo a la Bisbal. Per tant, doncs, va fer il·lusió. Quan em van proposar de fer això, doncs, bueno, ja em va fer il·lusió fer-ho. A més, resulta ser que això jo tampoc ho tenia gaire controlat, però sembla ser que el Teatre Mundial era propietat de la meva família fa moltíssims anys, era de la fàbrica de taps de suro del meu rebesar. Per tant, doncs, sempre fa il·lusió poder-ho fer, això, no?
Aquesta és la crònica d'aquest concert que ens acosta Manel Magrinyà en aquest supermatí d'avui dimarts, que és 25 de setembre del 2018. I dèiem, som a 25 de setembre, la temporada d'estiu ja és més que acabada i anirem fent balanç. Però avui volem parlar de les incidències que hi ha hagut aquest estiu, perquè els agents rurals, per exemple, han fet gairebé 2.500 actuacions a zones amb molta influència de turistes. En 3 mesos s'han fet 1.835 inspeccions de pesca d'acampada i per encendre foc en espais naturals i s'han tramitat també 267 denúncies. Això ha passat a tot el país, però volem saber quina ha estat la situació a casa nostra i per això parlem, saludem a l'Ignasi de Dalmases, que és el cap de l'Àrea Regional de Girona de Protecció Civil. Senyor de Dalmases, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Dèiem, senyor de Dalmases, aquestes dades que hem donat són a nivell de tot Catalunya. No sé si podem acotar-les una mica més a la nostra zona.
Sí, mira, pràcticament, jo diria que una... pràcticament una cinquena part d'aquestes actuacions que has dit tu, una mica serien les dades que podríem parlar a les comarques de Girona. Penseu que aquí també a l'estiu, no cal dir-ho, és una zona amb moltíssima afluència de gent, de persones tant del país com gent de fora, i que per tant replica aquesta situació també com en altres comarques, d'altres territoris que no siguin la comarca de Girona, però que aquí especialment doncs hi ha molta
companyia a casa, dic, té companyia a casa, senyor de Dalmases?
Sí, hi ha un gos que lladra, sí.
Molt bé. Disculpi, no l'hem sentit massa aquest últim tram que deia.
Sí, bueno, li deia que aquí, doncs, a les comarques de Girona, per ser unes comarques on hi ha un espai natural important, doncs que hi ha una afluència importantíssima de gent, sobretot a l'estiu, també a l'hivern, per altres qüestions, però que són unes comarques molt atractives, amb molt de turisme, amb molt de natura, i que, per tant, fan doncs, que aquesta presència de gent sigui molt destacable, també.
Aquest estiu, en aquesta mateixa emissora, hem informat de... no sé, segurament és una sensació meva, però hem informat de molts successos, d'ofegaments, de persones que quedaven encallades en rutes d'aquestes que es feien a peu. No sé si... quina ha estat la variació d'aquest any respecte a altres anys? És com li deia, és una sensació meva que hi ha hagut un increment d'aquests successos o no? O això és una estadística que es repeteix cada any?
Bueno, més o menys es repeteix cada any, més o menys variabilitat, però sí que és un tema que es repeteix cada any. Jo, mira, us volia fer un especial incís amb el tema de la diferència que pot haver de 20 anys enrere cap aquí.
Sí.
Que, esclar, avui dia totes les xarxes socials tenen un impacte molt important sobre el medi natural. Per què? Perquè una persona visita un espai determinat, abans corria el boca a boca, i en aquest moment pues, una fotografia que es pugui penjar en un moment donat d'Instagram de la Gorga X o del paratge tal, doncs fa que immediatament al millor 10-12 mil persones puguin tenir coneixement d'aquest espai i que per tant ja corre molt la veu sobre certs indrets. Sabeu el problema doncs, creixent que hem tingut els darrers anys de les gorgues de diferents rieres i rius, especialment també d'aquí a les comarques de Girona, però també altres indrets de Catalunya.
No sé quin és aquest problema.
Doncs que gorgues dels rius, on pues, anys enrere pràcticament no anava ningú, o hi anava només la gent de la zona,
i doncs
que actualment hi ha una massificació importantíssima i que bueno, els ajuntaments, normalment ajuntaments petits, doncs han quedat absolutament desbordats per la presència enorme de persones en aquests espais. Per tant, això sí que té una afectació directa sobre el riu, sobre aquest tipus d'ecosistema, i que, per tant, s'han hagut de prendre mesures doncs, de limitar d'alguna manera el que són els accessos als vehicles en aquestes zones properes. I això ens hi trobem també en altres àmbits, no? Cal dir-ho també, dintre els parcs naturals... que estan a les proximitats doncs, de càmpings, de zones d'afluència. Tenim un públic que és molt renovable, Per tant, vol dir que la informació que donem pràcticament en aquella persona li arriba, però li arriba per 5, 6, 7, 8 dies, i vol dir que ha d'haver una informació constant, trobar els canals adequats perquè les persones que van arribant coneguin les problemàtiques que hi ha a cada zona i que puguin ser respectuosos amb el medi, no?
Escolti, dèiem, en les xarxes socials o aquesta exhibició del paisatge o de les vacances de cadascú han afavorit aquest augment de persones que van a llocs, per exemple, vostè parlava de les Gorgues, però vaja, això podríem fer extensiu a vies verdes, a platges o a qualsevol altre àmbit.
Exactament.
Des del seu punt de vista, es corre algun risc que es pugui acabar, vaja, malbatent o no sé si dir-ne destruint, que em sembla una paraula una mica gruixuda, eh? Però es corre algun risc que es pugui acabar malbatent aquest paisatge, si això va en augment?
Bueno, la veritat és que l'hi deia, en aquest cas és un exemple més, que ens agafa en unes zones on pràcticament això no era esperat i que de cop i volta trobem una afluència de gent molt important en un espai determinat molt petit i que per tant doncs cal que prenguem mesures. Veiem que els ajuntaments de base ens demanen la col·laboració. Tampoc pot centrar absolutament tots els serveis en un lloc determinat, per tant que cal apel·lar molt. No pot haver un vigilant a darrere cada arbre, a darrere cada riu, sinó que apel·lar molt a la informació i a l'educació del ciutadà. Uh-huh. Ell mateix, sigui el que les seves actuacions que porti a terme siguin per ell mateixos, siguin respectuoses amb el medi. S'ha de donar tota la informació que es pugui, però això que diu vostè sí que és cert. Clar que pot ser que en un espai molt petit, de cop i volta, de manera descontrolada, doncs pugui haver una afluència immensa de persones. Per tant, cal intentar preveure això i sobretot donar molta informació, molt de civisme.
Dèiem al principi d'aquesta entrevista, s'han augmentat les inspeccions de pesca, inspeccions d'acampada i per encendre foc. El comportament de la gent en els últims anys, com ha evolucionat en aquest sentit? Som una mica més cívics o som una mica menys cívics a l'hora de fer això, no? Doncs d'anar a pescar o d'acampar o en definitiva, d'utilitzar l'entorn?
Doncs mira, jo li seré clar, eh? Jo porto pràcticament, més de 30 anys en aquest cos i, per tant, tinc una percepció molt directa del que era fa anys enrere, del que fa 15, 20, 25 anys enrere i del que és ara, i de manera molt categòrica sí que és cert que hi ha moltes més persones que visiten doncs, el nostre país, però que el comportament és molt més cívic, perquè abans no hi havia aquesta percepció. Segurament es recordarà doncs, l'època en què es feien focs doncs, pràcticament a tot arreu.
Sí.
Quan la gent menjava fora i les bosses es quedaven penjades d'un arbre esperant que algú les recollís. I jo diria que malgrat tenim molta més visita en aquest medi natural que tenim, però que el comportament de les persones és més cívic, eh? Sempre hi ha punts que dius, caram, què ha passat aquí, no? Però en general el comportament és molt més cívic. Aquests llocs que teníem a la Costa Brava d'acampades massives durant tot l'estiu, de centenars de persones en certs indrets, sense seguretat, sense res, tot això ara no hi és, també s'ha de dir, la veritat. O sigui, el ciutadà té un comportament, jo diria que molt més cívic que no hi havia anys enrere, no perquè diguéssim, hi hagués mala fe en com es feien les coses, sinó perquè no hi havia aquesta educació, no?
Senyor Ignasi de Dalmases, cap d'àrea regional de Girona de Protecció Civil, gràcies per atendre'ns.
Agents rurals.
Agents rurals.
Agent rural.
Disculpi, sí, tenia apuntat Protecció Civil. Agent rural. Per cert, com tenim el bosc, perquè cada vegada que parlem amb algú relacionat amb la gestió del territori ens diu, no, els boscos estan molt bruts, està fatal, i hem tornat a passar un estiu en el que no hem hagut de lamentar incendis a casa nostra.
Exacte, aquesta percepció d'un bosc brut seria una mica l'expressió del que seria un bosc en el seu estat natural. Per tant, el bosc, en tot cas, està com ara està. El que no pot ser és que estigui en aquestes condicions de poder-se cremar el que és a prop dels habitatges, a prop dels pobles, a prop de les urbanitzacions. Per tant, amb això també, almenys a les comarques de Girona, sobretot, que és per el que puc parlar, doncs s'ha fet un esforç importantíssim per part de tots els ajuntaments per poder començar a tenir doncs, tot aquest pla de prevenció que afecta els municipis cada vegada més a punt, i de manera que no pugui haver afectació dels incendis forestals a les zones habitades. Per tant,
Digui, que acabi dir.
No, dic que la situació ha millorat moltíssim. Sí que és cert que fins aquest moment hem tingut un estiu, podríem dir, agraït meteorològicament, que hem tingut uns episodis de pluges que han afavorit doncs, de que no haguessin grans incendis forestals. De
fet, això li digui als hotelers i als restauradors que el mes d'agost els hi ha fet 15 dies de pluja. Veurà la il·lusió que li fa.
Bé, bueno, és el que solen dir, no? Que no plou mai a gust de tothom.
Sí, quan plou poc i quan plou no sap ploure, ho fot tot en l'aire.
Exacte. Pel que vostè em deia, doncs, de les condicions en què es troba el bosc, doncs, bueno, en aquest moment serien, diguéssim, correctes per l'època en què estem, i havent tingut un estiu, doncs, amb aquests episodis de pluges que han afavorit, doncs, que no evolucionessin els incendis que es produïssin.
Escolti, sobre el bosc, més d'una vegada hem dit, els boscos són de mal mantenir perquè un percentatge molt alt del bosc que hi ha a casa nostra és de propietat privada. Jo li pregunto,
no sé si
vostè seria partidari que a través d'algun tipus de legislació es pogués, no sé si obligar, però vaja, de facto sí, que es pogués obligar als propietaris que si no en fa manteniment, que com a mínim facilitin l'accés per al manteniment dels boscos.
Una mica aquesta seria això que diu vostè, és el que sí que la llei obliga, que és el que són les franges que envolten urbanitzacions, que envolten cases, que envolten municipis. En aquests casos, que és on realment representa un perill important per les persones, en aquests casos són en els que la normativa ja contempla que això ha d'estar fet. És a dir, perquè quan el foc arribi en una zona, diguéssim, habitada, arribi amb molta menys força, ja que no tingui càrrega de combustible per cremar. Aquesta una mica seria la idea, que els voltants d'aquestes zones habitades puguin tenir una baixa càrrega de combustible i que, per tant, el foc no es pugui encomanar del bosc a les cases.
Ara sí, Ignasi de Dalmases. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Bon dia i sort. Passen 2 minuts de 8:45 del matí. I al Supermatí, per tancar aquest bloc d'informació d'àmbit comarcal, hi posem un comentari que en aquesta ocasió arriba a través de la veu de la Carme Fenoll, que torna una vegada més a fer-nos costat aquesta temporada.
Comença la tardor i l'Empordanet es va recuperant de la ressaca estiuenca. Ha començat el curs escolar, que marca les rutines familiars. I mentre discutim si les hores s'han de canviar o no a voluntat del teixit industrial, els pares es trenquen el cap per confeccionar horaris a mestres escolars que encaixin amb el temps laboral. De la gran oferta que trobem als nostres voltants, m'agrada la que aposta per allò que ens fa diferents. Per exemple, l'Aula Gastronòmica de l'Empordà, que ofereix cursos de cuina per als més petits. També la que anuncia oferta de vela, però em fa l'efecte que en una qualitat massa elitista per al que aniria bé. No he tornat a sentir parlar del grup de veneres infantils, ni tampoc em consta una oferta potent de ceràmica per als nens. Potser perquè m'ha donat per pensar en el món d'ahir, potser perquè la imatge dels nois i noies enganxats al mòbil em causa un cert desassossec, mentre penso, com cada inici de curs, en la deixadesa de les biblioteques escolars. Aquest any sí, penso, tot i que a mi les lligues de tota mena m'importen ben poc. Que tingueu un feliç curs. A reveure.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I al Supermatí entrem en temps, de manera breu, en temps dels esports. Amb l'Eugènia Güello, d'informació esportiva, més que no pas de competitiva. A Palafrugell ha obert un nou programa d'ajuts destinat a entitats esportives del municipi. Avui comença el període de sol·licituds i l'Ajuntament hi destinarà un total de 30.000 euros. Eugènia Güell.
Les entitats esportives que hi participin, a banda de ser del municipi, han d'haver participat a activitats federades durant la temporada 2017-2018 o bé durant el transcurs de l'any 2018. A més, les bases també contemplen que les entitats han d'estar inscrites en el registre municipal d'associacions de l'Ajuntament de Palafrugell i han de disposar d'equips de base federats. En el cas que es tracti d'esports individuals, com a mínim un 10% dels participants hauran de ser menors de 18 anys. Totes les bases es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament, des d'on també es poden fer les sol·licituds a partir d'avui mateix.
I aquesta informació ampliada a través del nostre web radiocapital.cat. I també per saber les principals notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món. I abans de tancar el bloc informatiu amb l'Alba Elegide, us expliquem que la mesa del Congrés, amb majoria de PP i Ciutadans, rebutja l'intent del PSOE per superar el veto del PP al camí del dèficit. Els representants de les dues formacions voten a favor dels recursos presentats pels seus propis partits i tumben l'esmena del PSOE per reformar la llei d'estabilitat. Alba Elegide.
PP i Ciutadans han sumat els seus vots a la mesa del Congrés contra l'esmena que el PSOE havia introduït a una llei de mesures contra la violència domèstica amb l'objectiu d'aprovar per la via directa la reforma de la llei d'estabilitat. Una maniobra que havia avalat fins ara la mesa de la Comissió de Justícia i que eliminava la capacitat de veto irreversible del Senat, on el PP té majoria absoluta. A la senda de dèficit, peça clau dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019.
Els vídeos del govern Puigdemont defensant-se davant la jutgessa Lamela abans d'entrar a presó mostren els exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn i altres consellers apel·lant a les seves trajectòries polítiques i personals en defensa del pacifisme.
Actuaria, usted tiene conocimiento, ha promovido esas acciones que se describen en la querella?
No, y nunca, y jamás, y por muchas razones, y una de ellas también es por convencimiento personal y por convencimiento de todo tipo. Yo soy cliente y por lo tanto cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar. No sé si tengo que desarrollarlo más, pero puedo desarrollarlo tanto como haga falta.
L'exvicepresident Oriol Junqueras va negar haver gastat cap diner públic en el referèndum de l'1 d'octubre, mentre que l'exconseller de Cultura Santi Vila va destacar les seves negociacions amb polítics de Madrid per trobar una solució dialogada que evités el col·lapse.
Pues en Barcelona y en Madrid ya procuraban evitar el colapso, evitar esta situación en la que nos encontramos. Eso quiere decir que por un lado no se aplicará el 155 de la Constitución, esta suspensión del autogobierno, y por otro lado, como he defendido públicamente y privadamente siempre, que no se tomará ningún tipo de decisión unilateral que nos pudiera llevar a esta situación tan grave.
En els citats vídeos es pot veure i escoltar com l'exvicepresident i els exconsellers van intentar defensar-se de les acusacions de rebel·lió, sedició, desobediència, prevaricació i malversació. La majoria només va respondre al seu respectiu advocat. Algun va respondre a la resta de defenses i Vila, que va ser l'única a qui li van imposar presó en fiança, va respondre a la fiscalia i a la magistrada Lamela.
Noelia Bail és escollida nova secretària general de Podem Catalunya. Ha aconseguit el 32,04% dels 7.422 vots en les primàries amb més participació de la història de la formació.
Segons Podem Catalunya, han estat les primàries amb més participació de la història de l'organització. La nova secretària general de Podem Catalunya és membre del Consell Ciutadà de Podem i en la darrera direcció comandada per Albano Dante Fachín va ocupar la Secretaria de Feminismes i Coordinació Interna.
Passen 7 minuts de 8:45 del matí. I d'aquesta manera, així es desperta el Baix Empordà, a poc, Anna Pujol.
SOS Costa Brava ha demanat a Palafrugell que aturi la construcció de 33 xalets d'aigua xalida a Tamariu. L'associació ecologista denuncia que aquest projecte d'especulació urbanística tindrà un gran impacte tant visual com paisatgístic. Defensen que aigua xalida és un dels pulmons verds que et queden a Tamariu, format per bosc mediterrani, un ecosistema que podria desaparèixer si el projecte segueix endavant. Eduard Ribot, advocat de SOS Costa Brava, ha explicat a Ràdio Capital que la voluntat social de parar el projecte ja existeix.
Es tracta d'un entorn molt bonic, de la cala d'aigua xalida, que era una de les cales verges més solitàries, més boniques, més precioses del litoral gironí. Un retall de bosc, d'alzina, de suros i pineda, un dels últims retalls de bosc que queda en aquest entorn de la cala d'aigua xalida que portem 50 anys sense parar urbanitzant, i nosaltres creiem que aquest retall de bosc s'hauria de salvar. Ja n'hi ha prou d'urbanitzar, ja n'hi ha prou de substituir el bosc, de desforestar durant tants anys i tot l'entorn.
L'advocat apunta que les administracions no respecten la llei d'urbanisme. Des de SOS Costa Brava creuen que la solució és un acord per estudiar la reforma del plantejament urbanístic i suspendre llicències. Dos membres d'Esquerra Republicana, dos del PDeCAT, dos de Ciutadans i un del PSC. En total, 7 senadors i diputats que hi van visitar l'Institut Català del Suro a Palafrugell, acompanyats per l'alcalde Josep Pifarré, van assistir a una visita guiada pel centre i una xerrada, on se'ls va informar de les tasques d'investigació, innovació i comunicació que s'hi fan per promoure el suro català. L'Institut Català del Suro es troba en un procés per internacionalitzar i desenvolupar noves aplicacions pel suro. El seu director, Albert Areu, reivindica que el suro s'hauria d'incloure en el projecte VI.
Bé, la resposta ha estat d'alguna manera de sorpresa, en el sentit que no s'hagi tingut en compte. Llavors, el que sí que és cert que ens han demanat més informació i han estat receptius en aquesta qüestió. Llavors, a partir d'aquí, s'han compromès a treballar-hi. Nosaltres el que farem és estar-hi a sobre, passar-los la nostra proposta de modificació, esmena en aquest projecte de llei.
Palafrugell ha obert un nou programa d'ajuts per a entitats esportives del municipi, al qual s'hi podran presentar sol·licituds a partir d'avui. L'Ajuntament hi destinarà un total de 30.000 euros. Les entitats que hi vulguin participar hauran de pertànyer al municipi, estar inscrites al Registre Municipal d'Associacions i haver participat a activitats federades durant la temporada 2017-2018 o durant aquest any 2018. El primer comitè de cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia a les Badies de Pals i Roses és una realitat des del divendres passat. Impulsada pels pescadors de les confraries de l'Escala, l'Estartit i Roses, aquest comitè vol potenciar, regular i revalorar la pesca de la sèpia, respectant també el medi i evitant que es perdi l'espècie. Carlos Cayuela, de la confraria de Palamós, que no hi participa directament, valora així el comitè.
Amb aquest pla de gestió és intentar que aquesta espècie sigui beneficiosa per tothom i tingui un valor econòmic i social que poder abans no es coneixia tant. És un projecte pioner al món.
Es tracta del primer comitè d'aquestes característiques que s'emparen al decret sobre el model de governança de la pesca professional que s'ha aprovat recentment pel govern de Catalunya. Aquest cap de setmana ha tingut lloc a Castell d'Aro el FestiSurf Costa Brava, la festa Surf Rock, que ha acollit més de 700 persones en la seva 6a edició. La vetllada va comptar amb les actuacions de grups com els britànics Hip on Slim and the New Trembles i els barcelonins Los Torontos.
Aquestes són algunes de les notícies més destacades que us hem anat explicant al llarg d'aquest programa, el que li queden 20 minuts llargs encara per abordar altres qüestions. I per fer-ho, d'entrada, saludem en Josep Lluís Vidal de nou. Josep Lluís, bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Com anem?
Molt bé, i tu i vosaltres?
Doncs,
de nou aquí.
Encantats de tornar-hi. Escolta, deixa'm fer-te una consulta perquè tenia preparades dues sintonies per aquest espai que fem cada setmana amb tu i tinc dubtes. La primera, bé, te les poso a veure què opines, eh?
Hem d'escollir.
Va, sí, hem d'escollir, aviam. La primera és aquesta, va.
Bé,
no sí, malament. Sí, tipus electroswing i tal, eh? T'agrada, eh?
Sí, no està malament.
La segona és una mica més vintage, te la poso, aviam què et sembla.
Vintage? Hòstia, sí, molt vintage, eh? Amb aquest començament.
Què et dius,
i
què et sembla?
Escollir entre aquestes dues, dius?
Sí, sí, sí. Home, si no te n'agrada cap, igual també ho fer punyetes, també, eh? Perquè ens hem passat aquí amb en Dani i amb en David tardes buscant musiquetes.
Sí, hores, per escollir la sintonia de la secció de tecnologia d'en Josep Lluís Vidal. Vinga, va, la primera em quedo.
La primera, eh?
Sí.
Doncs va, anem a fer-ho bé. Espera que parlo la música. Et saludo, Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs va, ara sí, benvingut una altra vegada al Supermatí de Ràdio Capital.
Arrenquem, moltes gràcies, encantat com sempre de ser amb tots vosaltres per repassar això, les principals notícies o informacions relacionades amb el món de la tecnologia i l'oci digital.
A més, amb canvis tecnològics que ens permeten precisament sentir-te com si fossis aquí al costat, eh?
Aquí al costat, sí, sí. És una meravella poder sentir-vos i poder parlar sense talls, sense patiments.
Exacte.
Bé, a veure, espera, que truco fusta, que sí, això no s'espatlli, sí, que saps que quan han informat que hi entra un
lloc... Tenim el suport incondicional d'en Martí Seguer, que fa que aquestes coses funcionin.
És una garantia, sempre.
Bé, sí, escolta, a la secció d'avui parlarem de, per exemple, la nova aplicació per lligar de Facebook, que és el Facebook Dating, i que s'acaba d'estrenar a Colòmbia.
Sí, 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 sí. De fet, recordes, no?, que la temporada passada vam dedicar molts dies a parlar de Facebook i de tot l'assumpte aquell de robatori de dades i de més que robatoris, filtracions de dades i ús il·lícit de dades. Bé, Facebook continua sent notícia i ho continuarà sent durant molt de temps i ara precisament és per això que tu comentes, no? Per una nova aplicació que comença a fer-se servir de manera experimental a Colòmbia i és, doncs, un terreny en el que Facebook encara no s'havia endinsat, que és el terreny de les aplicacions per lligar.
Sí.
Les aplicacions de cites. i es diu precisament això, Facebook Dating, no? Clar, aquí Facebook té molt recorregut, molt de recorregut, perquè què sap Facebook que no saben, per exemple, Tinder o Badoo o qualsevol altra aplicació d'aquest tipus? No sé, llenço la pregunta.
No tinc ni idea, digue-m'ho tu. Ets tu el que fa servir aplicacions per lligar.
No fa servir cap, ja t'ho dic ara jo. Què té Facebook que no té totes aquestes? Doncs mira, Facebook ho sap tot de tu. Clar. Té totes les teves dades. Sap com et mous, sap quins són els teus interessos, sap què és el que t'agrada i el que no t'agrada, sap amb qui et relaciones. Per tant, et proposa de manera molt més eficient, o sobre el paper, de manera molt més eficient, possibles contactes, d'una manera més, això, més eficient que no altres aplicacions, que d'entrada doncs no saben o no haurien, teòricament, saber res de tu. Ara, això sí, de moment, Facebook ha dit que no oferirà la possibilitat de, saps, el típic match, no? O sigui, el match, no? O sigui, el contacte, no? Fer el contacte amb una altra persona, doncs no oferirà aquesta possibilitat. Únicament es dedicarà a fer propostes i que siguin els mateixos usuaris els que a dins mateix de Facebook puguin establir un contacte sense la necessitat de ser amics o de seguir-se mútuament, etc. Això sí, diuen que la interfície per aquest nou servei sí que estarà a dins de l'aplicació de Facebook. Estem parlant que sempre, de moment, només estarà disponible dins de l'aplicació per mòbils, sí. No estarà disponible en la versió per escriptori, i que, de totes maneres, sí que tindrà un aspecte una mica diferenciat, és a dir, que ningú es pugui confondre i dir «Ai, és que jo estava al Facebook i no sabia que estava aquí». No.
Pensava que tal, vale.
Pensava, no pensava.
Escolta, i vaja, com que n'hi ha més d'un que ens està escoltant que té necessitat, quan estarà disponible al nostre país?
És una incògnita, perquè de fet Facebook ho està fent això a Colòmbia com un experiment, perquè han escollit Colòmbia perquè, bé, han fet un estudi i veuen que l'usuari colombià doncs responia una mica al target que anàvem buscant. En un país en el que té 48 milions d'habitants, si no m'equivoco, o 40 i pico llargs, i un 60 o un 70% tenen Facebook. Per tant, podem treure una mostra bastant bona. Home, a l'estat espanyol són un 50%, gairebé.
Déu-n'hi-do, també.
Lluny, eh?
Déu-n'hi-do. Molt bé, canviem de qüestió. Perquè el què, perdona?
Aquesta sintonia m'agrada més, eh?
Aquesta sintonia, perquè tu ets una mica quillo, també.
Ja. Què quillo?
Va, xispunt. Escolta, deies, s'ha de tenir unes certes precaucions pels comptes d'Instagram. Explica'ns-ho bé, això.
La seguretat és un altre dels temes recurrents que parlem aquí cada dos per tres. Clar, és que resulta que durant aquest mes d'agost hem viscut, de fet, durant l'estiu s'han viscut alguns episodis de manera no massiva, però sí a molts usuaris els hi ha passat que els hi han robat el compte d'Instagram, que quan volies iniciar sessió, doncs resulta que te demanava la contrasenya i que la que tu posaves que creies que tenies doncs no entrava, no? Això vol dir que t'havien hackejat la contrasenya i t'havien robat el compte. Això, a qui més, qui menys, en algun tipus de servei li ha passat alguna vegada. Doncs bé, Instagram ha reconegut això, ha reconegut que està passant de manera, doncs, ja dic, no massiva, però sí a un nivell important d'usuaris, i que estan intentant esbrinar què és el que ha passat. No oblidem que Instagram forma part d'univers Facebook, per tant, un altre mal de cap per Mark Zuckerberg. Sí. I bé, el que sí que han fet ha sigut publicar en el seu blog oficial una sèrie de recomanacions de seguretat, mentre no solucionen el problema, no? D'aquesta magnitud. I són recomanacions que tampoc són res de nou, que no coneguem en l'àmbit de la seguretat informàtica o d'aplicacions. Per exemple, doncs, tenir una contrasenya que sigui més o menys segura, no? Amb números, amb lletres, amb algun caràcter especial i que no sigui el teu nom d'usuari directament, per exemple, no? Que no sigui fàcilment deduïble.
Alguna altra que sigui així destacada?
I sí, per exemple, activar la verificació en dos passos. Per aquells que no sabien el que és això, la verificació en dos passos és la verificació tradicional primer, o sigui, tu poses el teu nom d'usuari i la teva contrasenya, però una segona part de la verificació consisteix en que t'envien algun tipus de notificació o algun tipus de missatge, un SMS, perquè tu acceptis l'inici de sessió. Poses un codi o directament facis clic en un enllaç o algun tipus de verificació.
Però ha sigut tu, no?
Exacte. Això que Google també fa quan inicia sessió amb un compte de Google en qualsevol dispositiu que no és l'habitual, doncs això mateix. Bé, al final es tracta també d'això, una mica de sentit comú i A més, hi ha una altra cosa. Normalment, quan algú vol canviar la contrasenya del seu compte d'Instagram, rep un correu electrònic en l'adreça de correu associada que li avisa d'aquest fet, no? I bé, doncs existeix la possibilitat, abans que es faci efectiu el canvi, perquè ho has de confirmar, de revertir els canvis. Per ja. Tant, Instagram, en aquesta guia, també el que aconsella és que diu: no ha sigut tu el que has sol·licitat el canvi de contrasenya, doncs fes clic en el botó revertir los cambios. Ara, si t'han hackejat també el correu electrònic, estàs perdut.
Ja, clar. Molt bé, 3:15:04. I, escolta, avui la cosa va de Facebook, perquè parlem també d'una altra aplicació que també forma part de l'univers Zuckerberg, que és el WhatsApp. I avui hem d'explicar com podem evitar que les fotos que s'envien pel WhatsApp perdin qualitat.
Sí, vinga, acabem amb un consellet. Que la veritat és que saps què passa? Que les aplicacions de tot tipus avui dia donen tantes opcions diferents que ens acostumem a fer-les servir d'una manera predeterminada i després no pensem en la cosa més tonta que ens pot facilitar la vida o no perdre prestacions, com per exemple la qualitat d'una imatge d'alta resolució. Pels que no ho sàpiguen, perquè potser hi ha gent que no ho sap i no té per què saber-ho, és que quan tu envies una fotografia per WhatsApp, aquesta perd bastanta qualitat.
Jo no tenia ni idea. Això passa amb els vídeos, també?
Sí, perquè...
Collonut, perquè vaig estar muntant un vídeo amb vídeos o rebuts de WhatsApp i no tenia ni idea que perdien qualitat.
Sí, perquè, a veure, qualsevol dispositiu d'avui dia, per senzill que sigui, fa fotos d'una resolució bestial. O sigui, realment estem parlant de resolucions molt altes, de 10, 12, 13 megapíxels, i això pesa, doncs, molts megas.
Ja.
Clar, això, si realment no s'optimitza, no es baixa una mica la qualitat, es baixa la qualitat a nivells que realment són acceptables, o sigui, no estem parlant de que la fotografia arribarà pixelada ni malvesa.
Ja.
Però, evidentment, si tu vols imprimir aquella fotografia, o fer una còpia o el que sigui, o fer servir per un cartell, no seria la resolució adequada. Val. Doncs WhatsApp el que fa és optimitzar els vídeos i les fotos a un nivell de més baix de resolució per tal que el trànsit sigui suportable. Doncs bé, si tu vols enviar una fotografia sense perdre aquesta qualitat, o sigui, saltant una mica aquest pas, podem torejar, per dir-ho d'alguna manera, a WhatsApp, i és que en lloc d'enviar-la per la manera tradicional, és a dir, adjuntar imatge o fer la imatge amb la càmera, o fer la foto amb la càmera, l'envies com si fos un document. Saps que si obres les opcions de WhatsApp en el menú et dona la possibilitat d'enviar un PDF o el que sigui, doncs l'envies com un document i llavors no s'activa aquesta opció de rebaixar la qualitat. Ara, això sí, el que hem de saber és molt bé, en quina carpeta, en quin directori del nostre telèfon tenim l'arxiu en qüestió.
Clar.
Perquè a vegades...
Sí, perquè a vegades no sempre... Sí, és clar. I els que tenim iPhone, que els, diguem-ne, és un ecosistema una mica més tancat, a vegades sí, certament costa més de trobar. Solta, gràcies per explicar-nos totes aquestes coses.
Molt bé, doncs a vosaltres dimarts vinent, més o menys cap a aquesta hora, tornem a ser-hi, no?
Vols que t'aplaudim o no? Va, vinga.
Bueno, va.
Què et sembla? Home, aquí. Estem contents de tenir-te de nou, punyetes.
Apa-li.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Bon dia.
Adéu, ja vius. D'aquí a res, 8 minuts seran les 9 del matí. És temps de cultura. Per cert, si us heu quedat amb ganes o teniu ganes de tornar a escoltar aquest espai que acabem de fer amb en Josep Lluís...
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I serà penjat d'aquí just quan s'acabi el programa. Dèiem, parlem de cultura o parlem d'activitat cultural d'aquella que es pot fer a casa nostra i la repassem amb en Martí Seguer. Al Museu de la Mediterrània de Torroella, Montgrí, podrem veure una exposició que es diu Un tren en pot amagar un altre. Martí.
Per l'Àlex Noguer, l'art neix d'una necessitat, un neguit ocult, intern i personal que esdevé gest. Ha de ser un objecte de desig i no una realitat imposada. Ha de costar esforç i un temps de reflexió. Una reflexió no només intel·lectual, sinó també anímica. Però també l'art ha de ser un viatge, una aventura on la intuïció esdevé la nostra guia. Aquestes són les coordenades del projecte artístic de l'Àlex. Estem envoltats d'imatges que entenem, però que no tenim temps d'assimilar-les ni viure-les. I, en conseqüència, les imatges ja no ens afecten, ja no ens diuen res. L'artista, en aquesta exposició, es revela contra aquesta forma i ens vol oferir imatges que continguin alguna cosa que l'espectador es pugui emportar. Per això crea imatges que amaguen altres imatges, perquè l'espectador es pari a mirar. Recordeu, aquesta exposició la podeu veure fins al 23 d'octubre al Museu de la Mediterrània.
I com sovint diem quan parlem d'exposicions i amb aquestes aquestes explicacions que fem, que a vegades són una mica metafísiques i que parteixen des de la idea del mateix creador, doncs res, no podeu fer res millor que no sigui anar-la a veure directament. En aquest cas, el Museu de la Mediterrània. I més històries, més activitat que podeu fer a casa nostra. I avui us proposem una ruta en bicicleta per una via verda, la via verda per on hi passava el tren petit, Martí.
Aquesta via verda coneix Palamós i Palafrugell, més coneguda com la ruta del tren petit, fa 6 quilòmetres i el seu traçat transcorre per l'antiga via on un tren tramvia de vapor va fer el seu primer viatge el 23 de març de 1887. Aquesta ruta us permetrà explorar els mateixos paisatges de l'Empordanet que ja va descriure Josep Pla i travessar la plana de l'Aubi, de gran valor agrícola, envoltada pels relleus del massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur.
I per cert, sobre vies verdes, si us ve de gust, si voleu, al nostre web, a radiocapital.cat, hi trobareu un article amb 10 de les vies verdes que podeu fer i que passen per casa nostra. És un article, a més, que ens ha fet expressament l'Albert Gómez, que és el president del Consorci per les Vies Verdes de Girona. Per tant, radiocapital.cat, allà a la mateixa portada hi trobareu un apartat que es diu Top 10, i allà us recomanem 10 vies verdes, 10 rutes que podeu fer per les nostres comarques, si us ve de gust. Això potser val més la pena que ho feu en cap de setmana que no, no sé, vaja, si, no sé si tindreu gaire temps avui per fer-les. D'aquí a gairebé 4 minuts seran les 9 del matí, moment en què acabarem, en el que tancarem aquest supermatí d'avui dimarts. Però abans volem fer-vos un repàs d'algunes de les notícies que us hem anat explicant al llarg del programa. SOS Costa Brava ha demanat a Palafrugell que aturi la construcció de 33 xalets a la Cala d'Aiguaxalida. Això és a Termariu. L'associació ecologista denuncia que aquest projecte d'especulació urbanística tindrà un gran impacte tant visual com paisatgístic. Defensen que Aiguaxalida és un dels pulmons verds que queden a Termariu, formant un bosc mediterrani, un ecosistema que podria desaparèixer, diuen, si el projecte segueix endavant. Eduard Arribot, advocat de SOS Costa Brava, ha explicat a Ràdio Capital que la voluntat social de parar el projecte ja existeix. L'advocat apunta que les administracions no respecten la llei d'urbanisme. Des de SOS Costa Brava creuen que la solució és un acord per estudiar la reforma del planejament urbanístic i començar a suspendre llicències. Us hem explicat també que dos membres d'Esquerra Republicana, dos del PDeCAT, dos de Ciutadans i un del PSC, en total 7 senadors i diputats, ahir van visitar l'Institut Català del Suro a Palafrugell. Acompanyats per l'alcalde, Josep Piferrer, van assistir a una visita guiada pel centre i una xerrada on se'ls va informar de les tasques en investigació, innovació i comunicació que s'hi fan per promoure el suro català. L'Institut Català del Suro es troba en un procés d'internacionalització i es troba en un procés també per desenvolupar noves aplicacions pel suro. El seu director, Albert Areu, va reivindicar que el suro s'hauria d'incloure en el projecte del vi. I per l'altra banda, Palafrugell també, no marxem d'allà, ha obert un nou programa d'ajuts per a entitats esportives del municipi, al qual s'hi poden presentar sol·licituds a partir d'avui mateix. L'Ajuntament hi destinarà un total de 30.000 euros. Les entitats que hi vulguin participar hauran de pertànyer al municipi, estar inscrites al Registre Municipal d'Associacions i haver participat en activitats federades durant la temporada 2017-2018 o bé durant aquest any 2018 mateix. Més notícies que us hem explicat al supermatí. El primer comitè de cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia a les Badies de Pals i Roses és una realitat des del passat divendres. Impulsada pels pescadors de les confraries de l'Escala, l'Estartit i Roses, aquest comitè vol potenciar, regular i revalorar la pesca de la sèpia respectant també el medi i evitant que es perdi la sèpia. Carlos Cayuela, de la confraria de Palamós, que no hi participa directament, ho va valorar en aquest mateix programa. Es tracta, diuen, del primer comitè d'aquestes característiques que s'empara en el decret sobre el model de governança de la pesca professional aprovat recentment pel govern de Catalunya. I també us hem explicat que aquest cap de setmana ha tingut lloc a Castell d'Aro el FestiSurf Costa Brava, la festa surf rock que ha acollit a més de 700 persones en la seva sisena edició. La vetllada va comptar amb les actuacions de grups com els britànics Hip Bone Slim and the Knee, ja ho direm, and the Knee Tremblers, mare de Déu, es podien dir, jo què sé, els Pets, o també els barcelonins Torontos. FestiSurf Costa Brava, per tant, aquest cap de setmana passat. I abans d'acabar, també temps per un apunt per la previsió meteorològica. Albert Aparicio, bon dia de nou.
Davallada de les temperatures amb un ambient que es normalitza els valors propis de l'inici de tardor. La temperatura oscil·larà avui entre els 15 i els 25 graus. Aquest matí el cel presenta forces núvols en alguns sectors, però s'aniran trencant amb el pas de les hores, quedant el cel entre mig i poc ennuvolat. Per avui i demà segueixen els avisos per mala mar, amb onades superiors als 2,5 metres, i vent agregalat que encara pot bufar amb alguna ratxa moderada al litoral. Per demà no s'esperen grans canvis, amb un ambient similar al d'avui i alguns intervals de núvols.
Dani Cortés, Gerard Escaig, Martí Seguer, Manel Magrinyà, Eugeni Agüell, Pedro Ruiz, Alba Lejide, Judit i Gisela Martínez, Judit Saez, Anna Pujol, Albert Aparicio, i en nom de tots ells, qui us ha parlat, Miquel 40, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, gràcies a tots els que ens escolteu per fer-nos confiança. Recordeu, a més, que podeu seguir informats a través del nostre portal de notícies, radiocapital.cat. El Supermatí torna demà puntualment a les 8 del matí a Ràdio Capital, Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé, que passeu bon dimarts. Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.